Les xifres dels darrers anys ja ens donaven un tant per cent alt en el que hi ha un tant per cent de la població que no té ni per menjar, que és el mínim, no tenir ni per menjar. No parlo d'altres històries, menjar. Aquí doncs, té un paper important el Banc dels Aliments, que és el que proveeix a moltes associacions i institucions doncs, de fons d'aliments perquè puguin repartir. Aquest any, i degut a la història que estem vivint de la pandèmia, comença avui el gran recapte, però de manera virtual. En parlarem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem nova setmana des de COPE Lleida. Ara mateix tenim 21 minuts per sobre de les 12, dilluns 16 de novembre del 2020. Hem començat aquesta segona quinzena del mes de novembre. Meteorològicament parlant, amb unes xifres que les he hagut de mirar dos cops. Hores d'ara, 18 graus a la ciutat de Lleida, sense boira, llueix el sol. I avui hem tingut una mínima de 12,2 graus. Jo crec que són altes, però ara li preguntarem a l'Armando Álvarez, tot seguit, el nostre meteoròleg. També buscarem la darrera hora informativa. Comença el gran recapte, ja saps que els altres anys, les altres edicions, tu anaves al supermercat i normalment a l'entrat donaven una bossa de plàstic que voluntàriament tu allí podies posar, doncs jo què sé, oli, llegums, arròs, llet, el que tu vulguessis, i al sortir ho deixaves, ho pagaves i ho deixaves. Aquest any, i degut a la situació, doncs, el que s'ha decidit fer és fer-ho virtual. D'aquí uns minuts parlarem amb l'Oriol Berenguer, director del Banc dels Aliments de Lleida, perquè ens expliqui en què consisteix aquesta edició d'aquest any, que és tan o més important que la d'altres anys, eh? Perquè l'increment de persones que necessiten per menjar ha pujat, i per tant, això del gran recapte és força important. Bueno, buscarem aquesta notícia i d'altres, de l'actualitat informativa d'aquest dilluns 16 de novembre. Parlarem amb la doctora Torrejón, també posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. A partir de la una, ja saps que els dilluns tenim els bocins d'història amb el Joan Ramon González. Doncs avui farem un especial del mossèn Tarragona. Perquè és veritat que el temps passa volant, passa molt ràpid. I va ser la setmana passada que ens va deixar mossèn Tarragona, se'n va parlar a tots els mitjans, ha passat el cap de setmana, i escolta, sembla que a una altra cosa, no? Ja ens n'hem oblidat. Doncs no ha de ser així. I més amb persones que es van dedicar durant tants i tants anys a preservar el patrimoni lleidatà. Avui, amb el Joan Ramon González, parlarem de mossèn Tarragona, però també ho farem amb la que va ser durant molts anys directora del Museu de Lleida, amb la Montse Macià. Amb la Montse Macià i amb el Joan Ramon González parlarem de la figura de mossèn Tarragona. I a partir de dos quarts de dues, doncs ja saps, parlem d'esports a la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, i ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
No tens espatllat el termòmetre, no?
No, només cal sortir al carrer.
18 graus.
Aquesta temperatura bufa un ventet mestralet, no gaire fort, 14-15 km per hora, que és el que ens ha esvaït la boira, que ha impedit la seva formació i ha fet alçar les temperatures, però no a totes les comarques, ni unes sí ni unes no. És curiós que no hi ha franja de núvols baixos o boira alta, a la zona de la Noguera, nord de l'Urgell, nord de la Segarra i el Solsonès, i allí manté les temperatures, a Balaguer només tenen 13, i aquí estan a 18, imagina't. Si ens anem a Sort també està com Lleida, 17-18 graus, és a dir, hi ha un efecte de baix, a la Conca de Tremp també estan altes, però a la Vall d'Aran estan en 8 graus, vull dir, hi ha una certa disbauxa, sí. una irregularitat molt gran. Estem en una setmana que...
A veure, explica'm, va.
Divendres passat havia sortit que globalment globalment estarien les temperatures pues, fins a 3 graus per sobre de les normals. Clar, el pla de Lleida depenia de la formació de boires. Si no tenim boira, que sembla que no les tindrem persistents, com molt tindrien boires matinals, a la que fluixi el vent de cara a demà i demà passat, pues claro, la sortida del sol ens alçaria molt les temperatures, i varia moltíssim de tenir boira a no tenir. Són 5 o 6 graus més. i tenim una setmana tranquil·la, de temps tranquil, sense precipitacions, molt poquetes, molt febles, no res, al Pirineu, i un ambient que seria suau si llueix el sol i on se formen les boires dependrà de la seva durada. Sí. És a dir, és una setmana tranquil·la. Hem de dir que aquesta primera quinzena de novembre, en el cas de les dades de Lleida ciutat, però que serien extrapolables a, com a mínim a la meitat sud de Lleida, ha sigut molt temperada, molt poc freda. Estem gairebé a tocar els rècords, clar, que després compararem amb la segona quinzena i davallaran.
De totes manera,
les temperatures màximes 2 graus per sobre de les normals i les mínimes 4 graus per sobre de les normals.
No, anava a dir, Armando, que jo m'he resistit a engegar la calefacció a casa. Bueno, fins aquest cap de setmana, perquè em van insistir, però encara no necessitava dins de casa.
No. És que tant el dissabte com el diumenge van arribar 17-18 graus. Això ja és un luxe al novembre i les boires...
Sí,
pues va haver boira, però va marxar al migdia, tant el 15 i el 16, pues poca boira. Van caure 4 gotes al final del dissabte, ni va arribar a 0,2. Vamos, poca cosa. No tenim cap daltabaix important durant aquesta setmana, només sol, núvols i algunes boires matinals a les zones habituals de sempre.
Molt bé.
Que s'esvairien, suposem, que al migdia. De moment, demà no seria una boira gaire persistent.
Perfecte. Doncs demà tornem a parlar a veure quina temperatura tenim. Armando Álvarez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bon dia i bona setmana a tothom.
I nosaltres ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Permeteu-me que abans de parlar de successos i de l'actualitat informativa, ens n'anem directes cap al Banc dels Aliments. Allí ens espera el seu director, l'Oriol Berenguer. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon
dia. Bueno, escolta, això de l'any 2020 i la pandèmia incideix absolutament en tot, fins i tot amb el tema del gran recapte. Ja no et diré allò de quins ho havia de dir fa 8 mesos, però ens hem d'adaptar perquè el tenir per menjar és una cosa ja tan bàsica, més bàsica no pot ser, que s'ha de fer d'una manera o altra. Vosaltres aquest any heu canviat una mica la història, oi, del Gran Recapte, que per cert comença avui i que durarà fins al proper 21 de novembre. Com ho hem de fer o com s'ha de fer aquest any, Oriol?
Sí, doncs aquest any que hem fet és facilitar molt i al mateix temps doncs, adaptar-ho al que són els sanitaris on que estem, no? I per tant, doncs, el que intentem evitar és contacte humà, interaccions i tot el que és la classificació d'aliments i el moviment d'aliments, doncs l'hem exprimit. Com hem de col·laborar amb preguntes? Doncs és molt fàcil. Cada cop que anem doncs, a qualsevol supermercat, a qualsevol botiga de les cadenes que hi ha a la nostra ciutat i demarcació, doncs se podrà fer un donatiu de 1 a 50 euros i del qual doncs el mateix caixer t'informarà i et farà un resguard, un tiquet de la protecció econòmica que has fet.
Ah, molt bé.
També, i a més també, vull dir, com a novetat és que participaran alguns petits comerços, també en mercats municipals i algunes carnisseries i peixateries de Lleida, i per tant també ampliem una mica la possibilitat de fer aquests donatius.
O sigui, jo vaig al supermercat, Oriol, a fer la compra normal i quan ja estic posant tots els meus productes allà a la cinta, al final li dic, escolta, que vull participar al Gran Recapte amb els diners que jo vulgui, entre 1 i 50 euros, i així de fàcil.
Són 6 categories, 1, 3, 5, 10, 20, 50. Llavors hi ha uns codis de barres, uns targetons, que doncs, la caixera et marcarà. Llavors, d'aquella quantitat et sortirà el resguard que certifique que aquests aliments, aquests diners es convertiran en aliments que aniran directament al nostre magatzem, en aquest cas. No?
Uh-huh. També ho podem fer a través de les solucions electròniques, per exemple, podem fer una donació a través de Bizum, que això ja s'està posant molt de moda, és molt còmode, hi ha un codi, però vull dir, des de casa mateix, si no cal que sortiu a comprar des de casa, amb la vostra aplicació bancària, feu un donatiu a través de Bizum, que no sé si també està esglaonat o podem fer la xifra que vulguem.
Aquí és lliure, tot el que és donació via Bizum o donació online a través de la pàgina web és quantitat lliure i, per tant, doncs, i a més s'allargarà fins al 15 de desembre. Mm-hmm. I ens facilitarà encara més la possibilitat de col·laborar. No?
Mm-hmm. Oriol, jo deia al principi, el que passa que jo no tinc les xifres i és difícil, però que si el Banc dels Aliments, per sort o per desgràcia, era necessari l'any passat, aquest any, en aquestes alçades, més que mai, no sé si teniu xifrat l'increment de necessitat d'aliments.
Sí, aproximadament hi ha hagut un augment de sol·licituds des del començament de la pandèmia d'un 40% respecte a la mateixa època de l'any passat, amb comarques on la incidència és molt superior, com és el cas dels Pirineus, i doncs bé, però de mitja sí, ens movem un 40%, que pot arribar, no tenim el recompte d'aquest any, però pot arribar que unes 30.000 persones hagin tingut d'acudir en algun moment o altre doncs amb aquest tipus d'ajuda, no?
Déu-n'hi-do. Us dono una web també, bancalimentslleida.cat, tot junt, bancalimentslleida.cat, i des d'allí ja sortiu a tot arreu. Us coneixereu el que fan, però també teniu les dades per participar al gran recapte d'aquest any. Ha començat avui i durarà fins al proper dia 21, fins al dissabte. Si vas al teu supermercat, no t'oblidis de dir, escolta, que vull col·laborar amb el gran recapte, ja et diran com es fa. No t'has de preocupar de res. I si ets més manetes amb les noves tecnologies, doncs a través de Bizum o a través de la plana web. Però, si no, anant a comprar el que fèiem sempre. El que passa que aquesta vegada ni et donaran una bossa a l'entrar ni les deixa al sortir. Simplement fas aquest donatiu i ja està. Suposo que Oriol després tot això ho centralitzeu, tota la recepció de diners la centralitzeu amb compres grans, oi?
Sí, això cada cas del supermercat ens dirà el que ha recollit amb diners i ens donarà doncs, un llistat d'aliments que nosaltres li demanarem. No? És a dir, aquí l'avantatge d'això és que nosaltres podem escollir les quantitats de cada aliment i permet planificar millor.
Molt bé.
Però sí, diguem, aquests diners es convertiran en una partida d'aliments que vindran directe al magatzem.
Molt bé. Oriol Berenguer, director del Banc dels Aliments. Escolta, enhorabona per la iniciativa i gràcies per acompanyar-nos avui en directe.
Gràcies a vosaltres.
Ja ho veieu, és el gran recapte, és necessari. Ens agradi o no, és que estem parlant ja de menjar. O sigui, de menjar, tenir per menjar. En fi, parlem ara ja de successos. El Pallars Sobirà ha registrat aquesta matinada un sisme de 2,3 graus de magnitud amb epicentre entre Llívia i Alins. Segons la informació proporcionada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el terratrèmol s'ha produït cap a les 2 de la matinada i ha estat lleugerament percebut a la zona epicentral. No ha provocat, evidentment, cap mena de dany. Els bombers de la Generalitat van rescatar ahir al vespre tres noies de 12 anys que havien quedat atrapades en un barranc de difícil accés a Sort, al Pallars Sobirà. L'avís del succés es va rebre pels voltants de les 19 hores de dissabte a la zona de Montardit de Baix. Les adolescents havien sortit d'excursió pel barranc de Montardit i en veure que no podien baixar van avisar el pare d'una d'elles, que finalment també va quedar atrapat. Una dotació dels bombers del parc de Sort amb efectius del GRAE es va desplaçar al lloc i amb l'ajuda de cordes va poder rescatar les tres noies i l'home. Tots quatre van resultar il·lesos i cap a 11:15 es va donar el servei per finalitzat. I avui, aquest matí, s'ha suspès el desnonament d'una família del barri de la Mariola de Lleida. Una cinquantena de persones convocades per la PA s'han concentrat davant de l'edifici. La pandèmia ha deixat l'aeroport de Lleida-Alguaire sense vols d'esquiadors, però amb més demanda industrial. De fet, en aquestes properes dates començaríem a parlar de quants esquiadors arriben a través de l'aeroport i faríem doncs, aquells comptes de quants es queden a la província de Lleida, quants se'n van cap a la zona d'Andorra, etc. Aquest any sembla que, de moment, no hi haurà vols d'esquiadors. Ara, això sí, l'aeroport no està parat, ni molt menys, té una demanda industrial altíssima. A més, comença la segona fase de les obres que permetran triplicar l'espai d'aparcament i manteniment d'avions a final d'any. Si heu passat per la zona de l'autovia que passa pel costat de l'aeroport, veureu que hi ha uns quants avions aparcats. Bueno, doncs en lloc de tenir-lo tancat, el fem anar així. En fi, parlant de la pandèmia, va, que sembla que, vaja, no sé, o que no ens ho expliquen prou bé, o que no ens en volem assabentar. La Guàrdia Urbana va impedir dissabte a la nit la celebració de la festa en un habitatge del barri de la Universitat. Segons han informat fonts policials, cap a 11:45 de la nit van rebre l'avís de ciutadans que alertaven de molèsties veïnals per una festa en un pis situat al número 10 del carrer Ramon y Cajal. A l'arribar al lloc, els agents van poder comprovar que s'escoltava la música a un volum elevat i que hi havia nombroses persones a l'interior del pis. Tanmateix, els responsables de l'habitatge no van permetre als agents entrar i es van negar a identificar-se en un primer moment. Un cop que van permetre l'entrada dels urbans, aquests van poder comprovar que hi havia persones consumint alcohol i van trobar individus amagats als armaris, a sota dels llits i fins i tot a la dutxa. Els agents van aixecar actes per incomplir les restriccions per Covid i van sancionar, a més, una de les persones per negar-se a identificar-se. No ens ho han explicat prou bé, ja, el tema ja de la pandèmia, del virus, del Covid-19, que si després d'aquí dos o tres o quatre d'aquests joves es contagien i contagien a les seves famílies, es decreta un brot i automàticament es tornen un, i a partir d'un, doncs les xifres pugen i automàticament hem de tancar restaurants, bars, centres d'estètica que per cert ja des de dissabte els han tornat a deixar obrir, i d'altres sectors. És que no ens n'hem assabentat encara de tot això. És que jo no sé exactament les sancions que els han caigut, però és que no haurien de ser testimonials les sancions. Ja no podem parlar de falta de... És que no ho sabia. D'això ja no es pot dir. I menys en aquestes edats. Són edats universitaris, per entendre's. No sé si són universitaris, són edats 20 anys. Escolta'm, 20 anys, al mes de novembre. Estem des del març, amb aquesta història. Ja ho sabem, va? Sabem perfectament que hem de tenir la distància física més gran possible. Sabem que hem de portar la mascareta. Sabem que no podem tenir reunions de més de 6 persones que no convisquin a la mateix nucli familiar. Jo, vaja, ja ho sé que tot s'ha de fer legal avui en dia, però les sancions aquestes no haurien de ser testimonials. És que d'aquí pot sortir un brot o dos brots i ja hi tornem a ser. Les xifres estan sent bones. No les podem espatllar ara per aquestes històries. És que no les podem espatllar. El president, canviant de tema, el president del Pla d'Urgell demana a Salut que el confinament municipal passi a ser comarcal. Denuncia un greuge comparatiu amb l'àrea metropolitana perquè els pobles petits es queden sense serveis bàsics. I la veritat és que té raó. I els bars dels micropobles defensen la seva labor social i demanen al govern que se'ls tingui en consideració. És a dir, que no posem tots al mateix sac. A Maldà i a Rocallaura impulsen un manifest per alertar d'una situació que pot portar al tancament definitiu dels locals. Bueno, es pot donar el cas, com ja sabem, de pobles que no hi ha ni un positiu, però clar, com que la norma és a nivell de tot Catalunya, doncs han de tancar. Per cert, que ja sabeu que s'està exportant gent de les ciutats cap al territori, el qual és bo, això, per culpa de la pandèmia, però és bo. A Lleida, a la província de Lleida, l'Alta Ribagorça és la comarca que guanya més habitants des de l'inici de la pandèmia. Són 400, que no són pocs. Són 400 des del mes de març i que han anat a diferents pobles de l'Alta Ribagorça. En fi, quines són les xifres, hores d'ara? Doncs a la regió sanitària del Pla de Lleida el risc de rebrot ha baixat fins als 513 punts. No tirem campanes al vol, és bona notícia, està baixant. No tirem campanes al vol perquè a partir de 100 és alt. Està considerat alt, en vermell. A partir de 100. Seguim a 500, per sobre de 500. Però la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat al 0,88. La tendència és a la baixa, lleugerament i lentament, però la tendència és a la baixa. I aquestes són les bones notícies. En canvi, a la regió, regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot segueix alt, als 679 punts, i la velocitat de reproducció de la malaltia per sobre de l'1,18. I això no és bo. A nivell de Catalunya, doncs a nivell de Catalunya, el risc de rebrot és de 438 punts. Potser és una de les xifres més baixes des de fa un mes. De fet, a 453... pràcticament la mateixa, i érem el 13 d'octubre, a nivell de Catalunya. I la velocitat de reproducció de la malaltia baixa al 0,78. Per tant, s'estan fent bé les coses, no hem de despistar-nos, però això són bones notícies i s'ha de seguir amb el que s'està fent. Evidentment que sí.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I arriba el moment en el que parlarem amb la doctora Torrejón des del Centre Mèdic Estètic Starbene. Els trobes a internet www.starbene.es i si no, jo et dono el número de telèfon, que ja te l'has de saber. És el 93 414 3631. 93 414 3631. Ja saps, a més, que si tu truques, acabaràs parlant amb la doctora Torrejón, que la primera trucada és gratuïta i que a partir d'allí et faran un programa, et buscaran una solució exactament a la teva mida, perquè cada persona i cada persona, cada situació és única. Doctora Torrejón, què tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
Oye, una consulta, tú que estás más metida en el tema. Porque además de Día Mundiales hay muchísimos, pero creo que sí. Acabamos de pasar, o hace relativamente poco, el Día sí. Mundial de la Obesidad.
La semana pasada fue el Día Mundial de la Obesidad.
Que esto hace 100 años no existía, pero que son problemas del primer mundo, pero que son muy graves, son sí. más graves de lo que parece. Además, la tendencia no invita al optimismo precisamente, porque según unos últimos estudios, que al final la gente te los puedes creer al pie de la letra, o ver la tendencia, nos habla de que el 60% de la población o tiene sobrepeso o tiene obesidad. Y eso es una cifra muy alta, ¿eh?
Muy alta porque efectivamente es así, es decir, el 60% de la población tiene sobrepeso. Sobrepeso no hablemos de 2-3 kilos, ¿eh? Porque tener 2-3 kilos de más o 5 está dentro de la clasificación del exceso de peso como peso saludable. Es decir, Ajá. Yo puedo tener 4-5 kilitos de más, no estoy en sobrepeso, bueno, a lo mejor me sobran y estéticamente me veo mejor si los pierdo, pero no está dentro de la etiqueta de sobrepeso. De sobrepeso estamos hablando ya cuando son los 12-15 kilos, ¿eh?
Claro.
O sea, tú fíjate que el 60% de la población le está sobrando entre 12-15 kilos, que no es ninguna tontería.
No. Además, cuestan de perder, ya lo sabéis.
Totalmente. Entonces, esta es una cifra que ha dado el Día Mundial de la Obesidad, del sobrepeso. Ha hablado también que entre el 25-30% de la población es obeso, es decir, que todavía te sobran más kilos, porque uh-huh. es una cuestión numérica. Pero luego también algo preocupante de cara a la situación que estamos pasando con el virus, ¿no? Con el COVID, que yo le llamo el COVID, ¿eh? Sí. No le llamo la COVID, porque como es un virus, pues le llamo el virus COVID-19. No entiendo yo esto
ya
del
lacro. Ya nos entendemos.
Ahí va. Entonces, se hablaba de que los pacientes más graves que han sufrido esta infección, el 80% son obesos, es decir, que la obesidad, y esto yo creo que el paciente que tiene un exceso de peso ya lo sabe, es decir, uh-huh. sería repetir continuamente, porque el paciente ya sabe que ese exceso de peso no le está beneficiando de cara a su salud, no le está beneficiando de cara a lo que puede ser su actividad física, su autoestima, es decir, esto ya lo sabe, ¿no?
Claro.
Si el paciente persiste en esa situación es porque evidentemente no sabe cómo salir de ella, es como que se encontrara en un atolladero o en una situación como muy cuesta arriba, como muy difícil de resolver, y entonces, bueno, pues no sabe salir realmente de esa situación.
Claro,
¿no?
y ahí es donde entráis vosotros, ¿eh? El sí. 93-414-3631. Si una persona llama, ¿qué es lo primero que le vais a preguntar?
Pues mira, lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar, pactando con el paciente, cuáles son los kilos que él quiere y le gustaría y necesitaría perder. Ajá. Porque yo quiero recordar una cosa, ningún profesional médico, incluida yo, podemos llevar a un paciente donde no quiera ir. Entonces,
claro.
Es muy importante analizar el histórico, es decir, yo siempre pregunto el peso más bajo, reciente que el paciente ha tenido, para buscar un objetivo que sea alcanzable, que sea no un objetivo hipotético de que te lo dan las tablas, no, que fácilmente podamos llegar a él, ¿vale? Entonces, una vez determinado o enfocado el objetivo al que queremos llegar, yo, según el caso, le voy a explicar al paciente qué estrategia vamos a poner en marcha para ayudarle a conseguir el objetivo. Yo quiero dejar muy claro que ya desde el sobrepeso, imagínate todavía más en la obesidad, si el paciente no tiene ayuda, difícilmente va a conseguir el objetivo, porque el camino de la pérdida de peso, y ya lo hemos dicho en alguna ocasión, Ricardo, es un camino tortuoso, es un camino con obstáculos, es un camino difícil, es un camino en el que es normal que tiremos la toalla. Pues bien, todo eso tenemos que estar en grado, al convertirnos nosotros en compañeros de viaje del paciente, de superar. Y esto lo hacemos. Y hacemos también que el paciente, con menos tiempo de tratamiento, consiga unos resultados mucho más importantes semana tras semana. Y conseguimos también que vaya perdiendo de las zonas donde más lo necesita. Y conseguimos también que el tejido no se descuelgue. Es decir, que el claro. tratamiento que nosotros hacemos es un tratamiento multifactorial, es un tratamiento que estimula desde diferentes flancos, y es por eso que conseguimos tantísimo con los pacientes. Yo te voy a poner un poquito el caramelo en la boca, para las próximas semanas para hablarlo. Hay una cosa importantísima que se llaman las creencias limitantes, es decir, los pensamientos, las convicciones que tenemos cada uno de nosotros de que no vamos a llegar a conseguir algo. Pues bien, esto se produce en el sobrepeso y nosotros ayudamos a que el paciente la supere, imagínate, ¿vale? Bueno. Porque hay que tratarlo, como digo, desde muchísimos factores.
Bueno, yo os recuerdo el teléfono, 93-414-3631, y solo, bueno, ahora la doctora nos lo va a decir. Doctora, ¿cuántos años hace que os dedicáis?
Si lo digo, no me descubre nada, pero me da exactamente igual. Mira, que yo me dedico al sobrepeso y la obesidad son desde hace aproximadamente 30 años, de manera más intensiva 27.
Bueno, pues imagínate.
Es decir, no son dos días.
Lo digo porque la gente dirá, bueno, vale, ahora sí, aquí me explican historias. No, a ver, la doctora Torrejón hace muchos años que lo tiene ya estudiado y tienen muchísimos casos de éxito a sus espaldas y saben cómo adaptar. Yo creo que ahí está la clave, adaptarse sí. a cada caso, porque todos
Correcto.
Somos tan diferentes.
Y ayudar, porque a un paciente le preocupa el hambre, claro. a otro paciente le preocupa el sueño, a otro paciente le preocupa los compromisos sociales, entonces ayudamos en cada caso cómo llegar al final.
Y como siempre dice la doctora, empieza hoy, no mañana, empieza hoy.
Exacto.
¿Y cómo?
Exacto.
Pues llamando 93-414-3631, que es gratuita, que la primera consulta además no te van a cobrar nada. Puedes preguntar lo que quieras. No puedes, debes preguntarlo todo. 93-414-3631, empieza ya. Ahora, mira, coge el teléfono y llama, que te hablas con la doctora Torrejón. Doctora, como siempre, un placer, gracias.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Bala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Fort de Bala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
La Germanis se adelanta al Black Friday con el Pack Natura. Colchón de látex natural 100% antiácaros, hipoalergénico. Marsomir con motor, mando con radiofrecuencia y plataformas multidireccionales. Antes 2018 euros, ahora 999 euros. Con un 52% de descuento. Aprovecha los Black Days de UCLA Germany. Consulta a los distribuidores en uclagermany.com.
UCLA Germany, la cama con la que siempre has soñado.
Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que li hem de posar somriures a les cares de la gent i a les nostres també. A nosaltres ens costa poc, però que amb la que està caient és la millor manera de començar la setmana. Per això els dilluns el que fem és dir això de Joel. Què tal? Bon dia!
Bon dia!
T'ha caigut el telèfon, o quasi?
Si ha caigut, vols dir de que ha baixat la línia?
No, això sí,
no?
Això sí, però pensar que al principi t'havia caigut fins i tot l'auricular a terra, ja.
De la emoció, ja de la emoció. Que ja ve el dilluns, jo sóc com els gossos, ja que ve el dilluns ja començo a baixar,
ja. Escolta, mira, et diré una cosa, que avui m'ha enviat un missatge de veu a través del nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180, una oient, que entre d'altres coses ens diu que m'agrada molt l'espai aquest del dilluns del noi aquest, que ara no me'n recordo com es diu, però que ens fa riure, que diu allò de Ricard.
Home, que no sàpiguen el meu nom ja després de 7 anys.
Bueno, però sap com fas la presentació, que això...
Sí, molt bé.
Les notícies del reírse amb Joel Carnicer. Bueno, no, a veure...
Este del reírse... De
que provava això d'enviar àudio a través del WhatsApp i llavors s'ha oblidat del nom, però sabia perfectament, diu, bueno, és que a mi m'agrada molt això del dilluns, d'això, de riure. Bueno, és que o li posen bon humor, Joel, o estem perduts,
sí.
No?
Sí. Però per lo menos ja me fa por ara de que ja estem entrant una altra vegada amb la dinàmica de fer les mateixes converses de merda de sempre. Que sí. En l'època de la crisi sempre és igual, no? Ves, què hi farem?
Sí,
ai,
sí.
Ai. Sempre queixant-se. Ara sembla que estem tornant amb això. Com va? Anar fent, ves, això...
Sobrevivint, quan, dia a dia.
D'aquesta coletilla. Ja canse dir-la cada dia, aquesta coletilla.
Sí, de totes maneres, també entenc que la gent ja n'estigui fins al barret, eh? De tot
sí,
plegat.
Sí, sí.
Que
però,
bueno, som els primers. Bueno, escolta, un incís, 10 segons. Has tingut notícies del teu editor després de l'entrevista de divendres passat?
Bueno, escolta, sí, sí, sí.
Va quedar content?
Va quedar content i, a més, més content encara quan et dic que passem a la tercera edició.
Imagina't tu.
Tercera edició. El llibre està des de l'agost i hem fet 3 edicions.
Això ja no t'ho pensaves, eh?
Això, jo em pensava que en faria una i que, bueno, tardaríem i potser al cap d'un any n'hi faríem una altra.
Doncs mira.
Però, ostres, fer 3 edicions amb... que va sortir a l'agost, que són 3 mesos, més o menys.
Sí.
És una bogeria.
Una per més, tu, quasi bé.
És una bogeria.
Bueno,
però,
va,
bueno, que... jo sé que estàs sent la mateixa persona de sempre, eh? Només canvies el nombre de telèfon.
De moment, sí, de moment. A la cinquena o sisena edició ja en tornarem a parlar.
Exacte.
Bueno, va, bueno. Portem 3 minuts i encara no has fet riure ningú.
No, clar, no, pues venga, vamos allà, perquè és que, a més, he començat a buscar notícies i
no n'hi ha.
No, això és com les Pringles, no? Aquestes, una vegada comences no pots parar i cada vegada trobes més i vas allí i trobes una altra i ja m'he tornat boig, no? Però bueno, i al final he dit, mira, saps què? Direm els titulars, quasi, i poca cosa més, perquè
no me dona,
tinc notícies per anys. Diu, el titular és, aquesta va ser una mica famosa fa uns mesos, però diu, la notícia és, retiren el gel de una cárcel porque las linternas se hacían cubatas. ¿Vale? O sigui, el
hidroalcohòlic, sí,
aquest, a la presó s'aprofita tot,
sí.
I quan és tot, és tot. És com un escorxador, la presó, que tu t'agraden les dones, és igual, ara t'agraden els homes, però s'ha d'aprofitar tot, no? Que tu t'agraden l'alcohol, doncs ara t'agrada l'hidroalcohol també, no? Ell diu que...
Home, clar, això, no? Com que portava alcohol, ho barregen una mica amb aigua i ja està, ja tens aquí el cubata fet.
Correcte, diu que... Això ha sigut de la presó de Brians 1, i s'ha ordenat això que els funcionaris deixin de donar hidroalcohol perquè s'estaven emborratxant i estaven bevent de mala manera.
A saber el fetge com està. Bueno, és igual.
M'agrada molt, això és molta poesia, perquè diu, passó en la biblioteca del módulo de mujeres.
Oh.
O sigui,
que bé.
I ells devien dir, sí que us agrada llegir ara. Ui, sí, nos encanta.
No,
nos encanta,
o sí que us netegeu les mans ara, també.
Sí, exacte. Sí, ui, necessitem... No, oh, molt
claro, cada vegada que agafo un llibre m'he de desinfectar les mans.
Exacte, però bueno, en fi. Llavors ara tinc una altra notícia. Tu ja saps que sempre ordeno les notícies per notícies típiques i coses així, i titulars surrealistes o moments surrealistes.
On anem ara?
Sí, o sigui, t'explico el titular, a mi m'ha desconcertat, perquè no hi entès res. Diu, 4 murcianas que se alojaban en Albacete se desorientan y acaban en Jaén. ¿Vale? O sigui, a veure...
Però cada 2x3 tenim gent desorientada que comença en un lloc i acabem en un altre punt, eh?
És que, però, a veure, per què s'ha de dir que són murcianes? Què importa que siguin murcianes?
Bueno, jo què sé.
Van ser, però no són Albacete, pues no, 4 murcianes que s'alojaven en Albacete se desorienten i acaben en Jaén, no? I llavors diu que...
És com un acudit. L'anglès, el francès i l'espanyol.
Sí. Vull dir, i ara que els murcianos són el punt de mira dels cistes a Espanya, que jo això no ho sabia fins a poc, doncs veu que els murcianos ara són com el lepe d'Espanya, no? I és el que diu que estaven... Clar, a mi me parlaven en xino, perquè diu que estaven en la localitat jienense de Siles, 4 jóvenes entre 17 y 19 años, y llavors després, bueno, després van anar a muntar el càmping de Tus, y després es van donar compte de que van anar a Jaén, ¿no?
Mare.
Llavors, què passa? A mi m'ha vingut al cap una història que em va explicar ma mare, de quan tenia unes amigues, no?, que van anar, volien anar a Andorra, pues, al cap de setmana, i van acabar a Teruel.
Bueno, vale, però això té una explicació.
No, sí.
Hi ha un poble que es diu Andorra, a Terol, eh?
Però, fill meu, quina explicació té que fer tu en el moment en què portes una hora de cotxe i no ve el secarral en lloc de muntanya?
Això sí, però si tu poses el navegador a Andorra, no te n'adones i tu vas seguint les indicacions, gira a la dreta, gira a la izquierda,
Home, però si dos dies creu a Tarragó, si dos dies creu a Tarragó, filla meva, potser s'ha de replantejar.
Però tu què saps dins del cotxe si es creu a Tarragó o no es creu a Tarragó?
Ah, no,
o sigui,
mira,
al final
no
és, ha llegado su destino, i la copilot li diu, pensava que Andorra havia més muntanyes. Ja està.
O sigui... fantàstic, fantàstic, el món és fantàstic. Bueno, a veure què et sembla aquesta notícia, ja que anem de, ja que la cosa va de carreteres i cotxes i tal, diu...
De despistes.
A veure, eh? Detenida en Soria una conductora que no dejaba de dar vueltas a una rotonda.
Va dir, mira, antes que perderme, yo no surto de aquí.
Clar, però espera que ara ve lo millor.
Però com detenida? Ara ve detenida per què? Per donar voltes?
Clar, clar, però espera, la senyora estava donant voltes a la rotonda. Potser havia estat donant voltes a la rotonda més d'una hora, i dale que te pego, dale que te pego, però en sentit contrari.
Home, doncs pues van tardar, eh?
Exacte, no només això, no, perquè és bo que això havia passat a les 6 del matí.
Ah.
Llavors, què passa? Que no només donava toms la pobra desgraciada en sentit contrari, sinó que, a més, superó la tasa d'alcohol permitida.
Hombre, ja te digo, és que si no arriba a donar positiu, potser ens hauríem de preocupar d'una altra cosa, eh?
No, sí, la trobo... És que... A mi m'agraden les notícies aquestes perquè, però... i això ja és un àudio als nostres oients, perquè s'imaginin, mentre estem llegint les notícies, que se les imaginin.
Sí, home, aquesta és la gràcia.
Una senyora borratxa donant toms amb una rotonda pensant, jo què estic fent ara? On vaig?
Tu ets molt optimista, això de pensant.
Bueno, clar, no, bueno.
Claro, igual no pensava.
Venga, va, que ja arribo. Dos rotondes més i ja sóc allí, no?
Però tu el saps, aquell acudit... Bueno, ara no, perquè és molt llarg. Me'l vas explicar tu, aquell acudit del borratxo i la rotonda que va donant diners a un guàrdia?
Ostres, no me l'en recordo.
Bueno, va, busca'l pel proper dia, que va, si l'explico ja jo no té gràcia.
Va, ja el buscaré. Bé, més que... Que ara, si ja han passat de les notícies típiques a l'absurda o a l'abstracta, han de passar a la que seria més surrealista, no?
Uh-huh.
Que diu, eligen a la Universitat Rey Juan Carlos com la universitat més transparente de Madrid.
Ah.
¿Vale?
Fins aquí ve.
Clar, la cosa està en que aquesta universitat és la universitat on s'han falsificat més màsters de polítics. No? I llavors, clar, ho trobo com una... És aquella del Pablo Casado, de tot allò i tal. I llavors ho trobo una com de dir, mira, jo me trec la xorra i els dono el premi aquest. Jo m'imagino la reunió, no? A quina universitat li donem lo de transparència? A la UDL, a la Universitat de Navarra... I llavors un tio diu, a que no hay huevos, a la Juan Carlos. Jo sempre m'imagino aquesta frase. I darrere d'aquesta frase...
De totes maneres, ara deixa'm... Mira-te-ho a l'inrevés. És a dir, ara imagina't que sí que ho han fet bé, doncs com estan les altres?
No, clar, aquesta és una altra, exacte.
Sí,
imagina't que fos la millor de les pitjors.
Però, això... no,
però jo darrere la notícia d'aquesta sempre fico...
A que no hi huevos.
Aquesta, a que no hi huevos.
Ja està.
I llavors, després d'aquesta ja ve tot sol.
Amb això s'explica tot, està clar que sí. Bueno, et queda un minutet, eh? Administra'l.
Vale, queda un minutet, vale, venga. Aquesta hauria de ser més aplicada a l'estiu, però ja que l'he trobat ara, aprofito. Diu, el cónsul del Reino Unido habla sobre el balconi. Dos puntos. Los británicos no están acostumbrados a vivir en pisos con balcón.
Ah.
Vale? Això és el que diu...
és el cónsul.
La tendència del balcón en què fa més de 20 anys que tenen els anglesos, que venen aquí i cauen, però
però només ho fan aquí.
No, exacte,
només ho fan de nit i només ho fan amb un alt tant percent d'alcohol al cos.
Exacte, no? Llavors el cònsul, en lloc de dir mireu, penseu que tenim part de la població que no hi és tota, no, prefereix justificar-los dient los británicos no están acostumbrados a vivir en pisos con balcón. I llavors, clar, lo més normal, jo m'ho imagino i dic, bueno, a veure, això com funciona? Aquest balcó com funciona? Que ens hem de tirar?
Sí, claro.
Hem d'anar a l'altra casa saltant? O hem de tirar-nos cap a baix a veure si caiem a la piscina?
Claro, no sabíem per dónde cogerlo.
Estava tot molt oscuro i no
que
sabia...
Digui,
no
que ho digui el cònsul també té delicte, eh?
És fantàstic.
Bueno, va, tens acudit o no?
Tinc acudit, diu. Aquest és el que més m'agrada.
Ai, Dios,
diu que esto es un señor que entra, abre la puerta y entra I li dic a la senyorita que, a la senyorita que hi ha allí, diu, és un placer venir a su mútua. I la mujer diu, és mútuo. Diu, és un placer venir a su mútuo.
Que hagi val, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La compañía norteamericana Moderna presenta a esta hora los últimos avances sobre su vacuna contra el coronavirus. Lo hace justo una semana después de que otra farmacéutica estadounidense, Pfizer, apuntara algunos detalles de su ensayo. Junto al de Oxford, son dos de los proyectos más avanzados y que abren una puerta a la esperanza para poner freno a la pandemia. En un par de minutos vamos a hablar con uno de los responsables de la empresa biotecnológica Moderna. Es un español, es madrileño, se llama Juan Andrés y es el director de operaciones tecnológicas y calidad de Moderna. El anuncio lo están haciendo hasta ahora y COPE te puede adelantar ya dos titulares de esta vacuna. La última fase de los experimentos la han realizado con 30.000 voluntarios y han conseguido una efectividad superior al 94%. Además, también avanzan en la conservación de la vacuna. En esta ocasión no será necesario conservarla a 70 o 80 grados bajo cero, como apuntan otras vacunas. En un congelador convencional será suficiente y una vez descongelada, las dosis podrán permanecer en un frigorífico normal durante varias semanas. Hay muchos detalles todavía en el aire, sobre todo la gran pregunta es ¿cuándo? Porque Moderna tiene un contrato con el país en el que está implantada, en Estados Unidos, y ahora hay que concretar la llegada de sus vacunas a Europa. Hay que decir que las conversaciones entre Moderna y la Unión Europea están muy avanzadas. ¿Cuándo, cómo, cuántas? Son preguntas que ya digo le vamos a hacer enseguida a Juan Andrés, que es director de operaciones técnicas y calidad de Moderna, la compañía norteamericana que a esta hora presenta los detalles de su vacuna. Te cuento también que en Zaragoza hoy comienzan a atender urgencias en una carpa del Hospital Clínico. La presión hospitalaria sigue siendo muy fuerte y es la alternativa para descongestionar. En el Hospital Clínico de Zaragoza está Pilar López Isla.
Hoy entra en funcionamiento esta carpa que no fue utilizada durante la primera oleada de contagios. Su objetivo es ampliar las urgencias para dar servicio a pacientes no COVID con patologías leves y probar su funcionalidad de cara a un aumento de la presión asistencial, por ejemplo, con la llegada de la gripe. Beatriz Amores, coordinadora de urgencias del clínico.
Y si lo abrimos es porque nos vemos que estamos mal, no estamos bien, que llegará un momento en que no podremos atender a los pacientes si esto sigue este ritmo de contagios.
En Aragón hay más de 100 UCIs ocupadas por pacientes COVID. Los profesionales hablan de casi colapso y confían en que pronto la reducción de positivos, hoy son 278, lejos de ese millar de hace unas semanas, aminore la carga de los hospitales.
España prepara en Sevilla el partido contra Alemania. Corrochano.
Es el último partido del grupo de la Liga de Naciones. Va a ser en el Estadio de la Cartuja, sin Busquets, que está lesionado y necesitado de los tres puntos para jugar la final a cuatro. Esta tarde estaba previsto que hablara Sergio Ramos, el capitán, después de fallar dos penaltis contra Suiza y con la renovación con el Real Madrid en el horizonte. Pero finalmente no lo va a hacer. Lo va a hacer Rodri, el jugador del Manchester City. Y a esta hora está previsto que empiece en Sevilla el sorteo de Copa del Rey, donde los 10 equipos más modestos del fútbol español esperan rival de primera. Santi Duque.
Son en total, Corro, 112 equipos de primera, segunda, segunda B, tercera y preferente que se van a enfrentar en 56 eliminatorias a partido único. Va a ser el 16 de diciembre en casa del equipo de menor categoría. Solo quedan exentos los cuatro equipos de la Supercopa: Real Madrid, Real Sociedad, Atleti de Bilbao y Barcelona, los 10 campeones territoriales de preferente, a saber, el Rincón de Málaga, el Racing de Murcia, el Cardasar Mallorquín, el Tomares Sevillano, el Cantolagua Navarro, el Marchamalo Alcarreño, el Racing de La Rioja, el Buñol Valenciano, el Anaitasuna Guipuzcoano y el Ribadumia de Pontevedra se van a enfrentar a equipos de primera división. Los 56 vencedores de las eliminatorias se medirán entre ellos en la segunda ronda el 6 de enero.
La final de Copa de esa edición va a ser el día 18 de abril y la de la temporada pasada entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad tiene fecha el día 4 de abril.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis las preocupaciones e iniciativas de un misionero en el corazón de la Europa secularizada.
Se llama Gianluca Carlin, pertenece a la Fraternidad de San Carlos Borromeo y desde 1995 trabaja en Alemania como párroco y capellán de dos escuelas en la ciudad de Brühl. La diócesis de Colonia, donde está enclavada, está en un momento de grandes reformas debido a la crisis de vocaciones. El cardenal Felki ha planteado dónde se puede encontrar la fe hoy y dónde encontrar una comunidad en la que esa fe pueda después crecer y madurar. Son necesarias comunidades en las que la fe se viva y se comparta, ya sea en torno a una iglesia, en un grupo de oración del barrio, en un colegio, un hospital, una obra de caridad, un movimiento o una orden religiosa. Ahí se enmarca el trabajo de este sacerdote que vamos a contar dentro de media hora en El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar. Te acompañamos hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ja en companyia de COPE Lleida, del migdia de Lleida. Avui dilluns 16 de novembre del 2020, pràcticament 6 minuts per sobre de la una. Tot seguit el que farem és buscar la previsió meteorològica, també la darrera hora informativa de les comarques de Lleida. Avui al Bocins d'Història, amb el Joan Ramon González, contarem també amb la presència de la que va ser durant molts anys directora del Museu de Lleida, Montse Macià, i amb ella i amb el Joan Ramon González recordarem la figura de mossèn Tarragona amb la preservació del patrimoni lleidatà, que no ens hem d'oblidar, que això tot just ens va passar la setmana passada, que ens va deixar, que va morir, i que sembla que ja ha passat una setmana i el cap de setmana i que ja està, cap a una altra cosa. Són persones que, de ben segur, que hi ha molta gent que el recordarà i que no caurà en l'oblit de manera fàcil, però és que avui en dia vivim amb una velocitat tal que és fàcil de vegades oblidar-te de coses que van passar fa només una setmana. Recordo que ens va deixar el bisbe Ciuraneta, també molt lligat al tema del patrimoni, i després, per acabar-ho d'adobar, mossèn Tarragona. En fi, parlarem amb el Joan Ramon González i amb la Montse Macià d'aquí uns minuts sobre la figura d'aquesta persona lleidatana. I també, abans d'arribar a les dues, ja saps que parlem d'esports els dilluns, amb bastantes competicions en marxa, no totes, les catalanes encara no, tot i que sembla que el primer cap de setmana de desembre sembla que és el triat per tornar a engegar les competicions catalanes, dic sembla, presumptament, no en tenien cap de pitjor per començar, que és el del pont, però vaja, és igual, si és que no hi ha manera de que fem les coses bé a la primera. En fi, veurem si realment això és d'on passarà, perquè dilluns vinent, dia 23, és quan s'ha de començar a parlar de les mesures de la nova desescalada. És igual que la nova normalitat, doncs és la nova desescalada. Veurem si tot això passa. En fi, anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Amb ell busquem aquesta previsió meteorològica. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini d'estels ennuvolats. Pel que fa a les temperatures, avui són més baixes al Pirineu i no presenten gaires canvis a la resta, màximes previstes de 19 graus a Lleida capital, de 18 a Balaguer, a la Seu d'Urgell, a Tàrrega, i de 3 a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant en general fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dimarts, esperem a Lleida un inici de dia amb boires matinals al sud i amb cels poc ennuvolats a la resta, una situació que predominarà en general durant les hores centrals del dia. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran notablement al Pirineu i baixaran a la resta, màximes que seran de 20 graus a Viella, de 19 a la Seu d'Urgell, de 17 a Tàrrega, de 16 a Balaguer i de 15 finalment a Lleida capital. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ja sabeu, a 18 graus a la ciutat de Lleida amb una mínima de 12 graus i sense boira, que això és notícia, almenys a la ciutat de Lleida. Fem una repassada ràpida de l'actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Per cert, que entitats socials han reclamat aquest cap de setmana condicions dignes per a les persones que dormen al pavelló 4 de Lleida i un alberg públic. Critiquen que els usuaris no compten amb els serveis bàsics i que els deixen al carrer durant el dia tot i la pandèmia. Amb successos han rescatat tres noies de 12 anys atrapades en un barranc de difícil accés a Sort. Van trucar al pare d'una d'elles, que també va quedar atrapat, i finalment els bombers de la Generalitat van rescatar les tres noies i el pare d'elles, i van sortir tots quatre il·lesos. Aquest matí s'ha suspès el desnonament d'una família del barri de la Mariola de Lleida. Una cinquantena de persones convocades per la PA s'han concentrat davant de l'edifici. I la Guàrdia Urbana impedeix una festa il·legal a Lleida amb persones amagades als armaris, a sota els llits i a la dutxa. Primer no els van deixar entrar, però finalment sí, i els van trobar doncs en aquests amagatalls, a part de tots els que van trobar a la vista, amb consum d'alcohol i, evidentment, sense mascareta. Que, vaja, no podem dir que és que no ho sabíem, eh? Jo no sé, reitero, no sé quines multes o què passa amb aquests casos, però crec que hauria de ser sever ja, eh? Perquè portem des del mes de març i ja veiem que un descuit amb un increment de positius al final ho paga bona part de la població de manera injusta en molts dels casos. El personal del Servei d'Emergències Mèdiques ha desmuntat aquest matí la carpa de suport al Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Prat de la Riba. Ja sabeu que a l'estiu van muntar una carpa entre de la Guàrdia Urbana i el CUAP de Prat de la Riba, i que es destinava íntegrament a l'atenció dels rebrots que hi havia de la Covid-19. Doncs, hores d'ara, amb les xifres a la mà, ja es pot atendre tot des de l'Hospital Arnau de Vilanova i d'altres llocs, i per tant s'ha tret ja aquesta carpa, i tot sembla indicar que en els propers moments, hores o dies, es restablirà la comunicació, la circulació per aquest carrer. El president del Pla d'Urgell demana a Salut que el confinament municipal passi a ser comarcal. Denuncia un greuge comparatiu amb l'àrea metropolitana perquè els pobles petits es queden sense serveis bàsics. I té tota la raó. I a més recordem que des de les 6 del matí de divendres fins a les 6 del matí d'avui dilluns no pots sortir del teu municipi, amb el qual doncs estàs 3 dies sencers, sense, parlem de pobles o de micropobles, de pobles molt petits, en el que no poden sortir del seu municipi i que, per tant, perden serveis bàsics, com ara, per exemple, imagina't que en un poble no hi ha botiga o no hi ha supermercat, doncs no poden sortir el cap de setmana, per exemple. Això també ha fet la pandèmia, no el confinament, però sí la pandèmia, des del mes de març, que hi hagi un tant per cent de la població de les grans ciutats que hagin marxat cap al territori. I això és una bona notícia, no el per què ha passat, però sí que és una bona notícia que hagi passat. I, per exemple, això està passant a tot Espanya, eh? Però, per exemple, a la província de Lleida, la comarca que més s'ha incrementat el nombre de persones nouvingudes o benvingudes és l'Alta Ribagorça, amb més de 400 veïns des del mes de març. Són dades bones, eh? Parlant de dades, quines són les dades que tenim sanitàries hores d'ara a la regió sanitària del Pla de Lleida? Doncs que tenim un risc de rebrot de 513 punts i que la velocitat de reproducció és de 0,88. En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 679 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia de 1,18. Ja saps que el primer objectiu és baixar de l'1 i el segon és anar-te'n pràcticament al 0. A l'Alt Pirineu és a 1,18 i la tendència és a l'alça. En canvi, al Pla de Lleida és a la baixa. La velocitat de reproducció de la malaltia és del 0,88. A nivell de Catalunya, el risc de rebrot ha baixat als 438 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia es queda al 0,78. Fem una pausa i de seguida amb Bocins d'Història, avui especial, recordant a Mossèn Tarragona.
Tanca els ulls i gaudeix d'una experiència sensorial amb l'oli Les Cabanes de la cooperativa de Juncosa. L'aroma especial i el sabor pur.
Assaboreix l'oli del primer raig, l'or verd i l'oli ecològic, l'Ecocabanes, l'oli de Juncosa amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
Troba-la a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, a la botiga del Mercat de la Concepció de Barcelona o a olilescabanes.com.
Ja hem obert portes a Lleida. Gestió de reformes i outlet mobles i electrodomèstics al Gran Passeig de Ronda 142. Mobiliari de disseny per la llar i a estrenar, amb una gran selecció de xeslong, matalassos i armaris. I t'oferim un apartat d'específic, gestió de reformes, amb un equip de professionals per qualsevol reforma al vostre habitatge. Ens pots visitar sense compromís al Gran Passeig de Ronda 142 o truca al telèfon 973-095-922. Outlet mobles i electrodomèstics, més gestió de reformes al teu servei.
Matís, la teva botiga de moda amb més de 21 anys d'experiència. Aprofita aquesta setmana i gaudeix del Black Friday amb les millors ofertes. Matís, especialistes en vestir a la dona amb les millors firmes del mercat en talles de la 38 fins a la 52. Vine a Matís i veuràs la més àmplia varietat en jaquetes, parques i abrics, així com un gran assortit en pantalons, jerseis i bruses. Matís, Príncep de Viana, 81 de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Amb Pintures Lab Perat, reviure casa teva és més fàcil que mai. Com? Trucant al 973-200-026 o enviant un WhatsApp al 697-33-40-58. Explica'ns què vols fer i nosaltres t'assessorem, t'ho preparem i t'ho portem a casa. Recorda, Pintures Lab Perat, la teva botiga de decoració i pintures. Som al carrer Riu Tar 12, Cap Pont, i segueix-nos a les xarxes.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ja saps que parlem de bocins d'història i ho fem tots els dilluns amb el Joan Ramon González. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs? No et queixaràs que avui no hi ha boira, eh?
No, avui ha fet un dia estupend, un dia esplèndid. A més, altres dies ha trencat a mig matí, però és que avui ja ni a primera hora havia boira.
Però,
és a dir,
però que no...
un regalet de premsa de la setmana, comença la setmana molt bé.
Que no veus que estem per sobre de 18 graus, que jo de veritat, l'Armando Álvarez, gaudeix que no veguis perquè el temps té unes coses raríssimes, sí, últimament,
sí.
Eh?
Sí, no, jo t'he sortit a caminar avui i he vingut tot sopressuat.
Escolta, avui ja vam dir que faríem un especial per recordar la figura i la persona de mossèn Jesús Tarragona. Ens acompanya també la diputada al Parlament de Catalunya i exdirectora del Museu de Lleida, la Montse Macià. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, Montse, tu estàs a Lleida o a Barcelona?
No, jo estic a Barcelona. Va, avui. Doncs... mira, em pensava que hi hauria boira a Lleida.
Veus?
I que trobaria sol a Barcelona i ha sigut gairebé la inversa.
De totes maneres...
De tota manera, sí, perquè aquí a Barcelona està una mica núvol i he trobat molta nuvolositat i també el... boira, clar.
Clar. En fi, bueno, tranquils, que ja hem tingut boira la setmana passada i aquesta potser serà una cosa diferent, però la boira l'acabarem tenint. Sí. Joan Ramon González, Montse Macià, suposo que us coneixeu, evidentment.
Sí, tant.
Sí, sobradament.
Escolta, la setmana passada, bueno, ens deixava el bisbe emèrit Ciuraneta, i després una notícia que, bueno, a molts potser no ens agafava de sobte, perquè ja feia uns dies que estava ingressat, però que ens deixés mossèn Jesús Tarragona va ser un cop potser inesperat. Eh? A veure, no t'ho esperes mai, aquestes coses, però va ser un cop inesperat. Llegia, entre d'altres coses, la setmana passada... doncs, que és una persona que va treballar més de 50 anys per salvaguardar el patrimoni artístic de Lleida. Va estar delegat del patrimoni artístic de la diòcesi de Lleida, president de l'Associació Amics de la Seu Vella en el seu moment i president d'honor, hores d'ara, i també com a director del Museu Diocesà de Lleida. Montse, tu potser vas treballar força anys, estretament amb el mossèn Jesús Tarragona.
Doncs sí, efectivament, molts anys, tants anys des de que jo vaig entrar a formar part una mica de la família del museu, des del 1997 concretament, per bé que amb anterioritat ja el vaig conèixer moltíssim, moltíssim, quan vam organitzar l'exposició Pulcra, que això va ser el 1992, o sigui que, per tant, pràcticament tota la meva vida professional lligadíssima amb mossèn, una vida professional amb què vaig aprendre a estimar moltíssim, perquè precisament mossèn Tarragona el que feia era fer-se estimar molt. Molt.
Tenia, aviam, obsessió, enteneu-me en el bon sentit de la paraula, però tenia obsessió pel tema del patrimoni artístic de Lleida?
Jo crec que, no sé, en Tarragona, jo crec que el definiria com un home d'església fidel i lleial a l'església, i que ell va trobar amb el patrimoni cultural la millor manera de servir a Déu i de servir a l'església. I ho va convertir en un objectiu fonamental que pel qual va treballar incansablement. No va esmerçar cap mena d'esforç ni de sacrifici per dotar Lleida d'aquest valuosíssim patrimoni que ell tenia a les mans i que, per exemple, recordareu tots amb el tema del museu, que a mi encara m'emociona ara, no? Sí. El dia que es va inaugurar el museu, ja ho recordareu tots, el mateix dia de la inauguració va dir, ara ja em puc morir, no? O sigui, ja havia assolit i havia aconseguit l'objectiu pel qual havia treballat tota la vida, que era dotar del patrimoni diocesà d'un edifici digne, capaç, un edifici que reunís totes les condicions patrimonials, no? I ho havia aconseguit aquell 30 de novembre del 2007. I va dir aquesta frase tan bonica, no? Ara ja em puc morir, doncs perquè ja havia aconseguit el seu somni, en definitiva.
Per cert, recordant ara aquesta data, Montse, la boira que va fer aquell dia.
Quina boira, i tant. a més, va ser la primera boira d'aquell any.
Sí, sí,
o sigui,
sí.
No l'havíem tingut. I aquell dematí, bueno, jo encara la recordo ara, no? Doncs una boira espessíssima, bueno, que a la gent de Lleida ens agrada, no? Però que també jo crec que simbolitzava i augurava una mica tota l'espessa boira que hi ha hagut i hi ha encara amb tot el tema del patrimoni artístic diocesà, malauradament, no? I que mossèn Tarragona va viure amb molta tristesa, amb molta tristesa.
Avui quasi m'he emocionat al veure la foto que tens al perfil de WhatsApp, Montse?
Ai, gràcies.
És una
mira,
foto amb la Montse i mossèn Jesús Tarragona, però és que, a més, la cara que feia mossèn Jesús Tarragona sempre era de transmissió d'alegria i de positivisme, eh?
I tant, és que era un home que tenia l'esperança i que tenia l'entusiasme als ulls i ho transmitia sempre, no? Aquest entusiasme, aquesta il·lusió per les coses. Li deies de mossèn, anirem a dinar... I ho vivia tot amb una alegria enorme, l'alegria que el va inspirar al llarg de tota la seva vida i que va saber transmetre. Però a més una alegria també amarada de misericòrdia per tothom, no? I a mi és una de les coses que més m'emociona encara, no? Perquè, per exemple, el museu va intentar sempre, no? Doncs que no hi haguessin problemes, que la gent ens entenguéssim quan hi havia algun tema que podia ser una mica delicat o que podia comportar confrontació, ell posava pau, i a més era el pal de paller, i a més amb aquest entusiasme, i una cosa molt important, que era posar sempre per davant la persona, sempre.
Parlàvem del patrimoni artístic, podem pensar doncs, de peces petites, de quadres, d'alguna figura, Joan Ramon González, però és que el mossèn Jesús Tarragona també va ser president de l'Associació Amics de la Seu Vella, que també és una peça del patrimoni lleidatà, però potser que aquesta és de les més grans que tenim.
Sí, a veure, en mida és sí. Gran, i en categoria no diguem, per descomptat, això faltaria. I a part de subscriure tot el que he sentit de la Montse, evidentment ella té una relació molt forta amb ell per la qüestió del museu, jo particularment el record que tinc d'en ell quan el vaig conèixer va ser unes xerrades que feia l'any 69, que feia el Dies Coronel, el Pita Mercè, ell, el Serrat, i tota la colla de llavors de la gent de Lleida, que van fer com una mena d'iniciació a la cultura de Lleida. Jo recordo que vaig quedar ja emocionat de manera com parlava dels retaules pintats i de pedra que tenia tant al museu com a Sant Llorenç. A partir d'ahir ja va ser una persona d'aquelles de referència, que després vaig tenir la sort de tractar, fins i tot com a feligrés, com a amic, i després ja, com em van enredar amb tot el carinyo del món per fer l'excavació en la cripta de la catedral per buscar les restes del rei Alfons el Benigne, i que finalment les van poder localitzar amb la companyia també de l'antropòleg de l'Antonio Guerrero, van poder trobar aquelles restes, portar-les a la Seu, i aquell dia precisament és el que va començar a fer-se el dia de la Seu Vella, ja que ell, com a president de l'associació, que es va estar des de l'any 1981 fins a l'any 1998...
No, No, digues, digues.
Ah, vale. Pensava que, llavors va estar com a president i un dels seus objectius va ser aprofundir en el coneixement de la CEO del punt de vista tècnic i científic, i el dia de la cervella es va convertir durant les primeres edicions en unes aportacions de diferents estudiosos sobre diferents aspectes del monument. Perquè mossèn, com deia molt bé la Montse, evidentment és un home d'església, i la seva vocació era ser sacerdot i dedicar-se als demés, tal com diu l'Evangeli, sense cap dubte. I a més aquell tarannà alegre el va tenir, fins i tot poc abans del dia de la sovella d'aquest any, ja recordo que el vaig trucar com sempre per dir-li si faria la missa, que cada any li feia una il·lusió fer la missa del dia de la sovella, i em va dir amb el seu to normal i realista, diu, no, aquest any ja no ho faré, perquè ja sóc una mica gran, buscarem un altre substitut que t'agradarà, que serà el senyor bisbe. I així va ser, va ser l'última conversa que vaig tenir amb ell, que em vaig quedar una mica... Ostres, m'ha afectat, perquè dic, home, que una persona ja sigui capaç de dir, ja ho deixo estar, diu, si puc, pujaré a fer companyia, però allà a la missa no. Vull dir que aquest tarannà alegre, com deia molt de la Montse, aquest tarannà d'il·lusió, sempre ho transmitia, i era una persona, amb això, força afable. Llavors, com deies molt bé, el fet de que ell dediqués la seva vocació a ser sacerdot, però va anar més enllà perquè va veure que l'art servia també com fins i tot el bisbe Meseguer, quan va crear el famós Museu Diocesà d'Arqueologia perquè els capellans aprenguessin el valor que tenia l'art i, sobretot, no des del punt de vista solament didàctic, per explicar als fidels la importància que havia pues, en tot l'Evangeli, en aquelles imatges antigues, sinó la importància que tenia des del punt de vista cultural i que foren conscients de que allò que a vegades havia perdut a les esglésies o a les angolfes o als monuments, que tenia un valor des del punt de vista patrimonial important. Ell va anar més enllà perquè no solament es va quedar amb aquella imatge, sinó que va ser un expert en el que era l'art religiós i va arribar a ser un autèntic persona que, sobretot en els anys que no hi havia altres professionals, doncs va mantenir una mica la defensa, una mica no, totalment, la defensa d'aquest patrimoni en cotes altes i fins i tot aportant informació en reunions i congressos. I com a amics de la Sovella, doncs la catedral, evidentment, va ser una de les seves fites. Potser a vegades aquella il·lusió que tenia tant per la qüestió religiosa de recuperar-la com a catedral, que després finalment sempre ha quedat ja en el que és actualment la seu, que és la tercera etapa de la seva història, primer catedral, després caserna militar i el que és actualment un monument que és important perquè aglutina aquestes dues etapes anteriors. I sempre aquella lluita, aquella manera de recordar que com a catedral se podia recuperar. Després ja, definitivament, també ja va acceptar que s'havia d'anar per l'etapa actual de monument i que com a catedral probablement ja tenia la nova, que també valia la pena lluitar per ella, perquè també és un monument important, i que aquesta història complexa que tenim a Lleida de tenir dos catedrals, amb el que és la seva vella que es va convertir, sempre ho va fer bé. I simplement dir pues, que ell va ser fundador de l'associació, juntament amb d'altres 48 persones de Lleida, l'any 1972, va estar en la junta del Ferran Poneu, del primer president, i en aquella etapa ell va ser també un dels que van promoure precisament que se fes les obres bàsiques a la seu, com ficar vidres, portes, salvar el patrimoni que havia allí guardat, el que havia estat en magatzems de... En fi, va ser una persona amb això sempre activa, que no va parar, i que, entre altres coses, probablement el que és més de referència és el que barreja una mica els dos amors, podríem dir, que tenia des del punt de vista patrimonial, el del ben moble i el de l'immoble, és la Verge de Blau. La Verge de Blau, ell no va parar fins que va aconseguir no solament restaurar-la bé, sinó ficar-la on està actualment el presbiteri de la catedral Nova. Una catedral del segle XVIII, que tinc una imatge del segle XV, és una mica xocant, però precisament aquest és el mèrit que va que trobem en Tarragona, de que no era renunciar a la catedral vella, que ja tenia el seu paper com a monument, sinó que la Verge de Blau era una mica el lligam d'aquests dos monuments. I d'alguna manera pues, era una autèntica manera de fer-ho, i a més en culte, és a dir, poder gaudir de la imatge a més en culte. I penso que la Verge de Blau, que d'alguna manera tots ens trobem emocionats pensant en ella i pensant en mossèn Jesús, en la emoció que li tenia, i tots els dos de febrer pues, allà sempre pendent i puntual fent el que tocava, doncs és una Mare de Déu que l'altre dia en la missa de final de les exèquies fúnebres, quan vaig llegir la seva biografia al peu de la Verge de Blau, doncs va ser francament emocionant. No teníem el cos d'on veia allí present a la catedral, però sí que estava present d'una manera emotiva i espiritual, i veia llegir la versió de Blau, veritablement, era com quasi bé veure-la amb ell.
Estem arribant a quasi bé a 2:45. Evidentment, seguirem uns minuts més. El tema de preservar el... Al principi del programa, jo deia que avui parlaríem tant amb la Montse com amb el Joan Ramon González d'aquest tema, perquè és curiós la velocitat a la que vivim avui en dia. Mossèn Tarragona no fa ni una setmana que ens va deixar. Hi ha hagut el cap de setmana entremig i escolta, és com si ja ens n'oblidem i passem a una altra cosa. No sé, a vegades em dóna la sensació que vivim molt ràpid però tampoc avancem tant. Les coses passen molt ràpid i de seguida ens oblidem, Montse. No sé si tens aquesta percepció a vegades.
Sí, bé, sí, efectivament, les coses passen molt de pressa i també ho vivim tot molt de pressa, però clar, amb temes com aquests, com homes, com Mossèn Tarragona, que han deixat una empremta i una pàtina importantíssima, molt rellevant, amb tot el que és el patrimoni i de Lleida, i no únicament també del patrimoni, també des del punt de vista pastoral, jo crec que no ha de passar ni passarà ni una setmana ni 15 dies. Clar. Jo crec que Mossèn Tarragona és patrimoni humà de tots nosaltres i de tota la ciutadania de Lleida, no únicament de la ciutadania de Lleida, sinó de l'antic bisbat de Lleida, també de les terres germanes, no? Mm-hmm. de la franja, que fins al 1997 havien format part del bisbat de Lleida. Jo crec que Mossèn Tarragona, el seu llegat és inabastable, perquè ara que escoltàvem el Joan Ramon, clar, la Seu Vella era la nineta dels ulls de mossèn. O sigui, a banda de tota la seva defensa acèrrima de preservar el patrimoni diocesà, el seu motor més íntim era la Seu Vella. Pensem que, efectivament, a partir del 72, bueno, i abans ja se'n va cuidar, però qui realment, l'ànima que va ficar en valor la Seu Vella, en uns moments que pràcticament ningú coneixia la Seu Vella, que la gent de Lleida i de les Terres de Lleida vivíem una mica al marge, que encara era el castell, sí. Mossèn Tarragona va fer mans i mànigues, doncs, per preservar-la, per aconseguir diners, per donar-la a conèixer, etcètera, etcètera. Jo crec que això, el motor de tot plegat era la Seu Vella. I després no oblidem tota la tasca també des del punt de vista patrimonial que va fer a Sant Llorenç. Clar. L'arribada de Mossèn Just Tarragona a Sant Llorenç, aquest gran temple romànic gòtic que després de la Seu Vella és el més important que la història ens ha llegat, si ara és un edifici... un element patrimonial conegut i reconegut i amb els retaules restaurats i tots els béns litúrgics, els béns artístics que això pluga, que estan restaurats i preservats, és per Mossèn Tarragona. És a dir, allà han passat mossèn i han fet una empremta importantíssima que s'ha de subratllar moltíssim. Però no hem de deslligar mai això, o sigui, que mossèn, per damunt de tot, era sacerdot, era home d'església, i això ho feia perquè estava convençut que era la millor manera de servir a Déu. Quan parlaves amb ell del per què feia això o per què feia allò, al fons sempre hi havia aquest element, no? Doncs obres fetes per major lloança de Déu les havia de preservar, no? I jo crec que això s'ha de subratllar i s'ha de... I com a patrimoni, Mossèn Tarragona, l'hem de poder preservar aquest llegat seu. I a mi, ara que deies que ens n'oblidem molt de pressa, jo crec que tots som una mica deutors de Mossèn Tarragona i potser no se li ha reconegut prou bé, no? Sí. No se li ha reconegut amb justa mesura tot el que ha fet. No?
Que és el problema, Montse, a vegades allò de fer un vida o després.
Exactament. És que és molt trist això, no? Sí. Perquè dius... Un dia, si tenim el patrimoni diocesà tot, començant per la Seu Vella i acabant per Sant Llorenç, Sant Martí, l'església de Grinyana i tants d'altres, perquè, per exemple, pensem, ell va ser rector de Tarragó de Noguera. Cada vegada que li parlaves de Tarragó de Noguera, li feien tan pellugues els ulls, li brillaven els ulls, i ell va fer també tot el que va poder, doncs, per intentar salvaguardar el petit monestir de Vallverd, no? De Traguer, Noguera. És a dir, per allà on va passar, mossèn hi va deixar la seva empremta.
Joan Ramon, jo crec que amb més serenor, ara les properes setmanes, propers mesos o proper any, fins i tot, perquè també vivim un any difícil, no sé si amb un llibre, no sé si amb un documental, no sé de quina manera, però tots aquests coneixements que tant la Montse com tu ens en parleu i molts altres s'haurien de quedar escrits, haurien de quedar amb constància, perquè qui hi heu treballat ho teniu clar, però jo no tinc tan clar que la resta de la ciutadania...
Sí, però a nivell de llibres, per exemple, ja se li van fer homenatges, no? Des del punt de vista, diguem-ne, de la recerca històrica. Jo el que voldria seria, doncs, que la gent de Lleida, la ciutadania de Lleida, li fes un reconeixement com li pertocaria.
Clar.
O sigui, més enllà dels estudis que ja s'han fet i que, a més, recordem que el Josep Varela li va dedicar una monografia i per tant, o sigui, la seva biografia està estudiadíssima. I, més enllà d'això, on dirà, cal que la ciutadania de Lleida reconegui amb la vàlua d'aquest home, no? Mm-hmm. D'aquest home d'Església.
Hi ha una... m'arribava avui una nota de premsa, en aquest cas de Xavi Palau, del Partit Popular, però vaja, d'un lleidatà, per entendre's, en aquest punt de vista, que fins i tot ja s'atrevia a demanar, doncs, un carrer en honor a mossèn Jesús Tarragona. Bueno, no sé si és la manera, però...
Doncs felicito la proposta. Mm-hmm. I tant.
Joan Ramon González, ja saps que jo als carrers hi posaria números, però bueno.
Ja ho sé, però probablement si s'ha de buscar un carrer que mereixi... Que
però quin triaríem?
Seria un, sense cap dubte. I jo penso, com deia molt bé la Montse, de que crec que ha tingut la sort ja amb el Sant Jesús de que en vida se li han fet diferents reconeixements. Uh-huh. Potser des del col·lectiu científic, des del col·lectiu més erudit, però ja ha vist que la gent li estimaven, i això crec que és una petita satisfacció, sí, i que tots ens ha de deixar una mica, entre cometes, tranquil, que d'alguna manera ja se l'ha reconegut en vida moltes de les seves coses. Això no treu de que se li puguin fer altres reconeixements i que sigui més per tota la societat en general, i com aquest podria ser-ne, no?
Clar.
I també el que comentava breument, que m'ha fet molta gràcia recordar-lo, que a vegades ho comentaven amb ell, que per ell la seu vella era la seu, però l'edifici despullat i el museu era tots els continguts dels diferents temples. A Sant Llorenç va trobar la barreja ideal, un temple viu encara, com és una parròquia, la millor parròquia que tenim a Lleida, perquè encara està activa per l'antiguitat i pel patrimoni que té l'edifici, i que ahir va aconseguir no solament les peces com els retaules que ja estaven a la parròquia, sinó d'altres peces del propi museu que també es van incorporar allí i que es poden exhibir com a unes portes inclús de la seva vella. Per tant, ell, quan va ser rector de Sant Llorenç, jo penso que va ser una mica com quasi de culminar una mica la barreja aquesta de los tres elements, el sacerdotal, l'estima pel patrimoni immoble, com podria ser la seu o la parròquia de Sant Llorenç, i el patrimoni immoble, com era tot el contingut allà al museu que allí estava exposat.
Doncs, bueno, evidentment, podríem estar-hi dies i dies parlant, i jo crec que no serà la darrera vegada que en parlarem, evidentment que no. Però jo crec que avui era clar que ho havíem de fer aquí als bocins d'història. Ens ha acompanyat...
Gràcies per oblidar-lo.
Sí, clar que sí. Ens ha acompanyat la diputada al Parlament de Catalunya i també exdirectora del Museu de Lleida, la Montse Macià, a qui, per cert, ara escoltant-te parlar, Montse, de l'Església de Sant Llorenç o d'altres llocs, reconec la sort que tinc, perquè jo tant amb la Montse com amb el Joan Ramon González, que també és una altra persona, que us apassioneu quan parleu, perquè sabeu exactament, doncs, parlem per exemple de l'Església de Sant Llorenç, sabeu exactament quina història i què hi ha darrere i què hi ha de singular amb aquest edifici. Jo he tingut la sort de, en els dos casos, de fer alguna visita guiada amb vosaltres. És un privilegi, que tingueu aquest punt de vista de Lleida.
Montse... Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Montse, escolta, una abraçada, cuida't força.
Una abraçada molt forta a tots i a tots els oients. Moltíssimes gràcies.
I Joan Ramon González, doncs, avui hem fet aquest bocí d'història. Escolta, això és, no deixa de ser un bocí d'història, evidentment.
Bates, que no l'havíem fet mai, ha estat un plaer compartir una estona amb la Montse, i crec que ha estat un bon reconeixement especial del mossèn Jesús. Perfecte.
Clar que sí. Una abraçada, igualment, cuida't força.
Adéu. Adéu a tots. Adéu.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, señor. ¿El regalo cuál fue?
Buenas, a mí me regalaron unas lámparas horrorosas, cursis, sorteras, total, que mi mujer y yo entre risas pues las rompimos las lámparas. Y cuando se enteraron de que se habían roto, nos las volvieron a regalar unas lámparas que creo que eran carísimas.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en Cope.
La educación tiene el poder de transformar vidas. Y para ponerla al alcance de todos, nació hace 4 años el programa de Educación Digital Pro Futuro, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa. Ya hemos llegado a más de 38 países de Latinoamérica, el Caribe, África y Asia, a más de 450.000 docentes y a 11 millones y medio de niños y niñas. Descubre nuestros contenidos en profuturo.education.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Si ya puedes tener un televisor 4K, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés, porque hasta el 18 de noviembre ya tienes un LG de 55 pulgadas NanoCell 4K por solo 699 euros.
Con 3 meses de seguro y envío gratis.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y también en nuestra app.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien te vea!
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat. Esports.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ens apa directes cap a les 2 de la tarda. Obrim la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports. Aquí Bec, amb la càmera activa, el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Xavi?
Bueno, no aguantant.
No és dolent, eh?
No, fes molt.
Qui més tenim? No tinc el vídeo engegat. Qui hi ha per aquí? Ah, Albert Square.
Sí, Albert.
Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bones. És que estic aquí pendent el meu sorteig de la Copa del Rei.
Clar, no ha sortit, no, encara, la bola de Lleida?
No ha sortit. Tenim un apassionant llagostera espanyol i un Eivissa Sabadell, però la de Lleida encara no ha sortit.
Bueno, és que clar, hi ha 112 equips al bombo, eh?
Exacte.
Sí, que...
Estarem exents.
El que sabem segur és que ens toca un de segona B.
Ah, sí? Bueno. Clar, és que que ens toqués ja un Atlético de Madrid o una Real Societat com l'altra vegada era complicat. Eh? No, a més ara no pot ser, no encara? O sí que podria ser?
No, ara era impossible perquè primer entraven els de territorial, els de tercera divisió i els de la Copa de Federació.
Clar. En fi, bueno, un cap de setmana diferent, no? A nivell global, resultats relativament bons. Victòria del... Per cert, que el Lleida Esportiu sembla que sí que ja s'ha posat al cap allò de... Ui, si poden parar la competició en qualsevol moment, millor que ens agafi a dalt, no? Sí, victòria contundent, 1-3, al Dani Jarque davant de l'Espanyol B. No sé si és l'Espanyol B un dels equips forts del grup, del Lleida.
Bueno, ha experimentat molts canvis, és un equip molt jove. L'últim canvi, de fet, va entrar un cadet, va entrar un xaval de 16 anys, però, bueno, molt on parla de meravelles, evidentment parla de meravelles de tots els rivals, no? Però sí, sí, és cert que no és l'Espanyol de tres temporades, però sí que quan deixa de ser un filial i, per tant, tots els filials sempre foten feina.
Clar.
Els filials sempre són molt complicats.
Sí, sí, no, és veritat, eh? Això és veritat que ho dieu cada temporada i és així, eh? S'incorpora també la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Bones, perdoneu pel retard.
No, tranquil·la, això ja saps que... Aquí, vosaltres sou col·laboradors, només faltaria que us fes fitxar. Ja està bé. Escolta una cosa, per cert, Vanessa, que no he mirat... ja em pots pagar la bronca, no he mirat com us va anar el cap de setmana.
No, van perdre 1-3.
Vau perdre 1-3?
Sí.
Davant del Barça, era, eh?
Del Barça, sí.
Bueno, ho vau fer per streaming, també?
Sí, clar. No ens queda una altra.
Bueno, no ens queda una altra, però podríeu no fer-ho. Vull dir que...
Sí, evidentment. Està claríssim. Ho fem perquè volem i, bueno, perquè al final nosaltres també creiem que la gent no s'ha de desconnectar, en el nostre cas, del nostre esport, i és l'única manera de mantenir aquest lligam una mica...
Clar.
La setmana que ve tot obert. La setmana que ve.
Bueno, sembla que el dia 23 diuen que començarem la nova rescalada, no sé com li han dit, bueno, té un altre nom d'aquest.
Nosaltres ara mateix hem rebut un comunicat de la Federació Catalana dient-nos que si ens podem reincorporar a l'activitat, que malgrat això ens deixaran 2 setmanes per poder entrenar i tornar a competir.
Hi ha un mail similar, Albert, de la Federació Catalana de Futbol, que no han triat un cap de setmana millor per reprendre les competicions que el cap de setmana del pont de desembre, del 5 i 6 de desembre, i que diuen que a partir del dia 23 tornar als entrenaments. Però clar, tot això està tot a l'aire, no?
I contradiu total i absolutament l'informe que en el seu dia va fer la Real Federació Espanyola de Futbol al respecte, que deia un informe fet per experts, doncs, bueno, fisioterapeutes, caps de serveis mèdics, entre ells el Paco Biosca, per exemple, que ara està al Chelsea, la cap dels serveis mèdics de la Real Federació Espanyola, bueno, una sèrie d'autoritats, vull dir que entesos en el tema,
que deia que
aturades d'aquestes, com a mínim, s'havia de respectar un període d'entre 4 i 6 setmanes abans de tornar a la competició. Període que, evidentment, si es compleixen aquests terminis que proposa la Federació Catalana de Futbol, no es complirà.
És que ells han dit que amb 10-12 dies n'hi ha prou.
Ens donen 2 setmanes, que jo considero que, bueno, almenys ens donen una mica de coll i una mica per poder, no?, com tornar a engegar la maquinària, i no ens incorporaríem, entenc, fins al cap de setmana del 12-13.
De totes maneres, espera que faci una...
Deia l'Albert, si aquests experts que tenen a la federació són els mateixos que el govern.
No, jo, aquells jo no sé. els estan buscant encara,
no,
aquells.
No sé, Albert, què penses, però jo tinc la sensació que com que la Federació Catalana de Futbol va una mica al seu rotllo i al seu ritme, vull dir, totes les altres federacions estan seguint fil per randa una mica els protocols que ens manen, encara que no estiguem d'acord, però la federació emet comunicats sense saber molt bé si realment el 23 acabarem reincorporant-nos o no, però ells han donat per fet que el 5 i el 6 començaran.
Ells van total i absolutament a la seva olla. El que està fent, o intentant fer, crec jo, la Federació Catalana de Futbol, és intentar contentar a tothom, no, però sí a aquesta part de clubs, aquest percentatge de clubs, que hi és, i és important, que volen jugar sí o sí.
Clar. Ja, però...
competició. Aquí estem cometent un error de base, no? O sigui, l'esport és saludable, evidentment, però una cosa és fer esport i una altra cosa és competir. O sigui, els entrenaments s'ha demostrat que, igual que els col·legis, més o menys, en grups bombolla i estables, es poden fer. Aquí el lío ve en competir. Clar, amb agafar cotxes i amb agafar autobusos i anar-te'n doncs, amunt i avall. I la carrera del futbol hi ha un gruix important d'equip, doncs que no, que ells volen competir, que volen competir, que volen competir, i els intenta contentar amb aquesta sèrie de comunicats, tot i que jo crec que en el fons sap perfectament quina és la situació.
D'acord, però que tots volem competir, tots voldríem tornar a la normalitat i molts clubs o no estem d'acord, però tot i així seguim les regles i seguim les normes i seguim els protocols. Si ens diuen que no, és que no. Jo no puc dir, no, el Balafia Boli jugarà el 5 de desembre, perquè sí.
Doncs no. Vanessa, el futbol és futbol.
Ja.
No hi ha manera.
Ja.
Però...
és que el futbol és el futbol. De totes maneres, la radiografia és la següent. Parlo ara de futbol base, eh? Des del mes de març que no s'entrena. Fins a la quarta setmana d'agost a algun club o segona de setembre d'altres que van tornar a l'entrenament. Per tant, del març fins allí, cadascú, si es va seguir posant en forma o no, a casa. Comencen els entrenaments a meitat final de setembre. A meitat d'octubre els tornen a aturar. I ara ens tornaran a donar 2 setmanes perquè tornin a entrenar corrents i de pressa per començar a competir. Físicament jo crec que no és el millor, eh?
Està clar, és que està clar que no. A veure, o sigui, portem entre pitos i flautes...
Jo ja vaig dir que la competició no l'esperava fins després de Reis, com a mínim. Vull dir, ho veig així.
Clar, però, per exemple, la Federació Catalana de Bàsquet, no?, ha pres la decisió que fins al gener no tornaran. Pues em sembla una decisió bastant assenyada.
Jo
és que al final
que sí.
Els nens i les nenes, els jugadors, les jugadores, adolescents, el que sigui, els has de donar un temps. És que el que no pot ser és que, venga, parem i de repente tornem. I tornem quan les federacions vulguin, no? És que això no va així. No, o todos moros o todos cristianos.
Perquè jo no sé per què tenim un Consejo Superior de Deportes, exactament.
Què has dit?
El CSD.
Això queda molt bé.
Sí, queda bé, però vull dir, al final hauria de ser unificat, no sé, ho veig així, eh? O si vols, esports de la Generalitat ja, directament.
Però és que aquí hi ha un problema que ho han comentat moltes vegades, que aquí parlem del sector de l'esport, i el sector de l'esport és molt ampli.
Sí.
És que no és el mateix el Barça, aquell Lleida Esportiu, que el Balàfia vole, que el bàsquet Pardinyes, que l'infantil ve del Balàfia. Aleshores, jo crec que precisament el problema que s'està cometent és aquest, és generalitzar, buscar normes universals per tothom.
Clar, i no funciona
això. La realitat de tothom no és la mateixa.
No.
Aleshores, la Federació Catalana de Bàsquetbol, que ha fet, escolta'm, categories de promoció, o sigui esport base, fins al gener. I el 17 de gener ja ens sentarem i veurem a veure com està l'assumpte, vale? Mentre, mirem a veure com podem solucionar la resta. Bueno, pues a mi em sembla una decisió assenyada per què passa amb la resta. Però d'entrada, és per base, no li donem més toms. Vull dir, si no es pot, no es pot. La canalla...
Però jo ho has dit molt bé, és per base.
Clar.
No competició, és per base.
Però jo crec que els clubs i en general tothom necessitem unes directrius clares. És a dir, ara rumoreja que el 23, que sí, que no, que és que no sabem... O sigui, tot el dia que viatgem en un huracà,
sí,
o sigui, ara sí, ara no, ara tal, ara competiràs, ara no, ara el cap de setmana del 12, pues potser podríem haver pres la decisió, tots en general, de començar al gener, com diu l'Albert i com ha pres la decisió la Federació Catalana de Bàsquet, i tots juguem al mateix joc, no?
Sí.
I com diu l'Albert, no tothom tenim les mateixes realitats. No tothom. El futbol base, com deia l'Albert un dia, no sé quantes mil de famílies es desplacen. Doncs el voleibol no és així.
Clar.
Doncs, clar, és que no té res a veure els desplaçaments d'un esport i d'un altre. És que
però per això existeixen les federacions que entenen la naturalesa de l'esport que representen. Vull dir que també no sé si les federacions podien fer més del que fan.
No, o es podria retornar a la competició i com s'ha fet, per exemple, al voleibol, sense públic. És a dir, segur que no viatjaran les famílies. Nosaltres viatgen els jugadors, com hem fet des de principi de temporada, no hem deixat viatjar a cap família i ja està.
Bueno.
Només viatgen els jugadors.
Jo segueixo dient que, bueno, és igual, dilluns vinent, que serà dia 23, veurem si és la nova represa, això ara m'ha sortit la paraula, la nova represa o no. Queda bé, però vull dir que a hores d'ara les xifres sí que són... La tendència és bona, la tendència, però les xifres estan lluny de ser... bones com per tornar a obrir i portes i tornar-ho... Vaja, jo crec que es retrasarà, però bueno, no em feu cas, perquè això, com que canvia d'un dia per l'altre, doncs ens haurem d'esperar el mateix dia 23. De totes maneres, Espanyol B1, Lleida Esportiu 3, són 3 punts al sac, de moment, escolta, partit jugat, 3 punts. El Lleida Esportiu, Albert, és quart, amb 2 partits menys.
Sí, i me sembla que se l'han deixat del bombo del sorteig de la Copa, perquè només queden 2 goles i encara no ha sortit.
Pues ara...
Jo estem absents.
No. A veure...
No, però sí.
Ho farem en directe?
Sí. Mira, home, suposo que ha de sortir ara. Ha sortit el Marbella i suposo que l'última bola deu ser la del Lleida Esportiu. Vull dir, o m'he perdut jo part del format d'aquest sorteig de la Copa del Rei, perquè més boletes ja no en queden.
No.
Ahí estamos. Marbella, doncs confirmat, 16 de desembre, Marbella, Lleida Esportiu,
no em diguis
primera
que...
eliminatòria de la Copa del Rei. Ha
escolta,
estat l'última bola en sortir de Lleida Esportiu.
La darrera bola ha estat...
Sí, ja t'ho dic, jo ja patia.
Això és un sorteig amanyat, eh?
No. Escolta...
Però, com? La pretemporada l'han fet a Marbella. Com és que no s'ha tocat la Marbella? Cuidadito.
Bueno, escolta, que això és de rigorós directe. Albert, torna-ho a dir. Això és a partit únic.
Això és a partit únic, el 16 de desembre, i com que són equips de la mateixa categoria, doncs tocarà jugar al camp del Marbella.
Vale, 16 de desembre.
El que passi, segona ronda, 6 de gener.
Bueno, doncs...
I el que deies del Lleida, doncs sí, efectivament, doncs... ha jugat 3 partits, no ha guanyat 2, és quart, amb 2 partits menys que el primer, el tercer, i un partit menys que el segon, i és l'únic equip del subgrup A de la segona divisió B que ha estat capaç de guanyar fora de casa després de 5 jornades i 23 partits en total.
Bueno, pues de moment són bones sensacions. El que dèiem, com que es pot parar la competició en qualsevol moment, millor que t'enganxi a dalt.
Les bones sensacions són una empresa que es diu Garden Tona.
Les bones sensacions?
Sí, és una empresa que es diu Garden Tona.
Ah, sí?
No, les bones sensacions és una empresa que es diu Paeria.
Bueno.
Riurem.
Escolta, en bàsquet, molt bé també, el Força Lleida, amb un Barris Nord 8, 78-55 el Múrcia Bàsquet, el Pardinyes guanya el primer partit, que això també ho esperàvem, el Cantarilla 66, Club Bàsquet Pardinyes 70, i Xavi, el Lleida llista, a veure, o sigui, guanyem el Reus... I caiem a casa davant de l'Igualada, que és el farolillo.
Pues home, això és el que toca. Perquè la gent no se confia.
Ah.
Està bé, home, està bé.
O sigui, era un toc d'atenció?
Claro que sí.
Home...
Sí, ara pensàvem ja que jugaríem a Champions directament. Per guanyar el Reus.
Bueno,
i la Champions no se juga tan fàcil.
Anar sumant 3 punts. No es poden clar, deixar perdre aquests, ah?
No
s'haurien de deixar perdre.
Bueno, benvingut sigui el partit de Reus.
Quasi se m'escapa el pavelló 11 de setembre, no? El pavelló, com es diu, municipal de Belllloc.
Sí.
Que per cert...
Sí, certament, li està costant al llista, és curiós perquè han el líder, però si tu analitzes tots els partits de casa, a casa, a Belllloc, només ha guanyat alcaldes, eh?
Sí.
Li ha costat molt.
Amb el Girona es va perdre, després es va empatar, ahir es va perdre, vull dir, li està costant moltíssim. El que passa és que és una mica com el Lleida Esportiu, que després fora de casa, doncs, bueno, està fent un resultat, bueno, ho està guanyant tot.
Sí. Bueno, per cert, en un altre ordre de coses, l'Ajuntament ha dit que canviaran la gespa del camp de Pardinyes. Una gespa artificial que va caducar no sé quants anys fa i que havien constatat des del Pardinyes que generava més lesions ja musculars i d'articulacions, a part de rascades, que a d'altres camps. Home, potser ja tocava, però potser s'han quedat curts. Albert, qui diu Pardinyes diu Gardeny, diu l'Atlètic Segre, que també està ben fotut, i els altres no ho sé, vull dir que n'hi ha uns quants.
No, uns quants, n'hi ha dos, que és un escàndol, que és Pardinyes i Gardeny.
Sí.
Gardeny, com que juga a Lliga Esportiu, doncs ja sabem com van les coses. Però és un autèntic escàndol, doncs que camps que tenen una vida útil, en teoria, de 7-8 anys,
sí.
Doncs vagin ja per 14 temporades, a més, amb el tute que hi ha, perquè
sí.
Els Gardeny juguen des de prebenjamins fins a equips de segona catalana, passant per competicions de veteranos i de futbol sat que es fan entre setmana,
sí,
i a Pardinyes igual.
Sí, sí, sí. No, i a més, a Pardines, per exemple, hi ha l'equip femení, que està en una competició alta. A Gardeny hi ha el juvenil de Lleida A, que està en una categoria alta. La veritat... Sí, sí, t'ho dic perquè al final no deixen de ser equipament municipal que bueno, vale, sí, és municipal, però l'hauràs de deixar... amb condicions, no? Vull dir, no es tracta de que, bueno, sí, aquí el teniu i jugueu. No, home, no, amb condicions. I evidentment, es desgasta, costa diners, però s'ha d'anar...
Però no t'has de preocupar, perquè pensa que l'altre dia sortia la setmana passada als diaris que l'Ajuntament tancarà en superàvit, doncs està, que arregli els camps.
Bueno, sí,
la vorera del carrer no fa que l'arregli, però els camps sí.
No sé per què aquestes coses no es contemplen als pressupostos, ja. O sigui, és a dir, això ja saps el que durarà. Ho pots allargar un, dos, tres anys, però aquestes històries, com deia l'Albert, de 7-8 anys passar a 13-14 anys, doncs, home, hi hauria d'estar previst amb el pressupost, doncs perquè no els agafi així.
S'ha anat deixant passant, i al final, doncs, bueno, ha arribat a un punt que ja...
Sí,
bueno,
sí.
I perquè els pares del Pardinya s'han organitzat,
els
de comunicació han fet soroll, i perquè, bueno, i perquè és un escàndol. És una absoluta vergonya la política esportiva en aquest sentit de la paeria i de la nova paeria en especial.
Sí, sí. Bueno, ho hem escoltat aquí...
L'excusa de que acabem d'arribar i tal i no hi ha diners, no, escolta, ja porteu 2 anys.
Sí, ara això ja no cole. Ho hem escoltat avui aquí en directe.
Per lo que voleu, per assessors, per sous, per càrrecs, sí que n'hi ha de diners.
Ho hem escoltat avui en directe de la mà d'Albert Square, 16 de desembre, Marbella, Lleida Esportiu a la Copa del Rei. Ens plantem a les dues. Vanessa Ortega, Xavi Pérez i Albert Square, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Adéu.
Bueno, aquesta és la realitat de l'esport a Lleida, coses que té a veure l'Ajuntament, d'altres no, però bueno, aquestes són. En parlem aquí tots els dilluns. Apa, que acabis de passar bon dilluns, demà hi tornem, puntuals, a les 12:20. Salut, cuida't.